A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca dediquem, ja ho sabeu, aquesta estoneta al món de la literatura infantil o juvenil, un cop a la setmana, parlant normalment d'una autora o un autor d'un dels seus llibres. I en el cas del dia d'avui serà una autora prolífica, coneguda, especialment en aquest àmbit de literatura infantil o juvenil, com és la Maria Carme Roca. Maria Carme, benvinguda.
Moltes gràcies.
A tu per acompanyar-nos una vegada més, perquè em sembla que no és la primera ni la segona vegada que passes pel programa. Clar que el programa té ja uns quants anys d'història i tu tens uns quants llibres també al darrere, eh?
Doncs sí, la veritat, i que sempre és un goig i molt agraïda que em convideu. Vull dir que sí, ja unes quantes vegades he passat per aquí, ja ho crec.
I tornem a parlar d'història perquè, no sé, tinc la sensació que t'agrada a vegades fixar-te en determinats moments o fets de història. A vegades poden ser anecdòtics, a vegades poden ser amb major profunditat. I pel que veig que el teu interès històric pot anar des de les campanes d'algun campanar de Barcelona a la tomba de Tutankamon, en aquest cas, que és el llibre d'avui. Sí. Avui es titula Tutankamon, el descobriment de la tomba.
Exacte, sí, això, mira, jo quan puc, si ve el cas, però si puc unir història i literatura, la veritat és que m'agrada molt perquè, a veure, tant una com l'altra m'entusiasmen i bé, si n'hi ha... És allò, que si tens una idea i ve el cas, doncs som-hi, sí. Mm-hmm.
I en aquest cas no t'hi poses per poc, perquè podríem dir que és un tema, el de la tomba de Tutankamon, que doncs, ha generat molta literatura també i fins i tot molt de cinema, no?
Molt, clar, és que potser no li acabem de donar la importància que té aquest descobriment, que més que el descobriment en si, que evidentment doncs, va ser fantàstic, és el que significa, no?, que és la primera tomba que es descobria que no havia estat, doncs, saquejada. I perquè bueno, se sap sí que es va intentar, però bueno, els va quedar com el pas barrat i no va anar més. I, clar, això doncs, va significar doncs, una fita, a veure, una fita única fins avui, perquè tot això de l'arqueologia, bueno, la història en si mateixa, ja ho sabem, que avui sabem unes coses, però demà no sabem què podem descobrir. No? I això és també el que fa molt interessant la història, trobo jo.
Uh-huh. I tu, per explicar-nos aquesta història, utilitzes un recurs que és el de situar l'acció en dos temps molt diferents, en dos moments molt diferents, no?
Sí, m'ha agradat, a veure, primer també explicar el moment que es va descobrir a través d'una aventura, vull dir que és un moment que està ficcionat, però que és el segle XX, quan Howard Carter, evidentment els personatges reals, doncs sí que aquests apareixen, i quan va fer el descobriment, i després a l'època del mateix faraó, de l'època de Tutankamon, anem al segle XIV abans de Crist, a la dinastia 18. Vull dir que clar que ens anem molt lluny, no? I em va semblar interessant doncs aquest paral·lelisme. I que una mica el lector, si vol, doncs pot llegir una part o pot llegir-ne una altra.
Mm-hmm. Clar, però m'imagino que tu et vas haver de documentar tant per una part com per l'altra, tot i que l'altra, la de l'antiguitat, doncs m'imagino que deu ser més complicat de poder-t'hi posar, no? De poder informar-te el suficient com per descriure el com es vivia i l'ambient que es vivia, no?
Sí, sempre és més complicat. Quan te'n vas doncs, a l'any de la Picó, doncs la situació es complica. I sobretot en aquest cas es complica més perquè, a veure, es va intentar tot el que és el període de Telelamar, no? O sigui, ja des del pare de Tutankamon, doncs a l'Akenaton, que va instaurar el monoteisme i tot això, o sigui, els que van venir després van voler esborrar, perquè això era com una dèria que tenien els egipcis, que quan volien doncs, castigar algú de veritat, el que era obligar-lo, o sigui, que no... que la seva memòria no es conservés. I llavors, esclar, ens arriben... Tota la informació que ens arriba doncs, no acaba de ser prou complerta, això, perquè els que van venir després ho van voler eliminar. I esclar, es fa més costerut, no? I hi ha molts misteris encara, que encara que s'ha avançat molt, però ja vam a partir, o sigui, des del descobriment, durant tot el segle XX, hi van haver doncs moltes hipòtesis i conjectures i clar que han anat variant i han anat evolucionant i esperem perquè segur que no s'ha acabat.
Clar, tu parles de dos fets històrics, com és la descoberta de la tomba i de com vivia Tutankamon o com es vivia a Egipte en aquella època de Tutankamon, però hem d'advertir els nostres oients que no es tracta d'un llibre d'història, tot i que tens una documentació en profunditat dels fets i de la història, però la teva és una història en el sentit novel·lesc, no és un llibre d'història.
Sí, és una novel·la. A veure, és una novel·la i és una novel·la d'aventures. El que està ambientada en això, en dues èpoques, un dia del segle XX i el segle XIV abans de Crist, però no és relatar els fets històrics que hi són, però hi estan inserits, però és una novel·la, vull dir, perquè, de fet, quan parlem de l'època d'en Carter, del segle XX, doncs, a veure, és la història, tot el que li passa, doncs, a l'Ahmed, no?, aquest noiet que es troba, doncs, que se li complica la vida, no?, i se li complica la vida i a partir d'un objecte, no?, a partir d'unes sandàlies, precisament, no?, perquè hi ha tota una aventura. I a l'època mateixa de Tutankamon, també, és clar, he novel·lat el que podia haver estat la seva vida, conservant allò que era veritat, evidentment, doncs que era un noiet doncs, que tenia mala salut, que era coix, que... És a dir, això ho he respectat, però després tot el que li passa i l'amistat que té amb la Morsis i... A veure, tot això doncs és ficció, és novel·la, Parlem de novel·la, sí.
Per descomptat, novel·la que, a més, en el cas d'aquesta segona part, podríem dir, sí que la història ha pogut donar alguns detalls de Tutankamon, però hi ha una bona part de la història que es desconeix ja exactament, no?, què li va passar, i per tant, aquí m'imagino que és on tu has pogut gaudir posant llum a la foscor, si se'n pot dir, o sigui, inventant-te una mica la vida d'en Tutankamon, no?
Sí, jo també l'he fet una mica a la meva manera, vull dir, jo també, a veure si a partir de, a veure, que sabem que va tenir un accident que potser va ser el que va donar el punt final a la seva mort, que va tenir un accident anant amb carro, doncs a veure, dedueixes que a ell li agradava doncs anar doncs pel desert i conduir-lo, no?, encara que tingués aquesta dificultat. Les pintures, tot el que hem trobat també m'han ajudat molt a imaginar com podia ser la seva vida, no? Vull dir, hi ha un relleu molt bonic que es veu ell que està tirant a l'arc però que està assegut. Vull dir que, clar, que això ens implica que ell devia tenir problema i, malgrat tot, es veu aquesta voluntat, doncs, en aquest cas, doncs, de tirar l'arc, no? També he fabulat molt la seva relació amb l'Anke Senamon, que és una germanastra, que amb això els egipcis ho tenien, doncs, bueno, era per ells era habitual casar-se entre germans, i jo he volgut imaginar per també escenes que hem vist pintades i relleus i escultures que es tenien efecte. Jo també explico aquí una història d'amor, que de vegades, encara que eren matrimonis imposats, però podia sorgir l'amor, i per què no? I he volgut amorosir una mica la vida d'aquest noiet que no ho va tenir gens fàcil, pobre? Si et poses a la seva pell, dius, a veure, malalt, sense la figura de la mare que el pugui acompanyar... Difícil, pobre, això.
I amb tot plegat, una història, a qui la creus que l'adreçaríem? L'editorial posa una data en concret, però, evidentment, jo crec que qualsevol edat és bona per llegir una història com aquesta, no? Però per dalt, per entendre'ns, no? Fins als, allò que diuen, fins als 99 anys. Però per baix, quin creus que podria ser el límit dels lectors?
A veure, clar, com sempre tot és molt relatiu, depèn de la maduresa lectora de cadascú, però jo penso que seria a partir de 10. Vull dir, no a partir de 10, 12. Potser, jo penso que a partir dels 12 ja millor. Però, a veure, hi ha gent molt lectora i a partir dels 10 també és possible. Sí, i sempre això de les franges ja ho sabem, eh?
És complicat, sí.
Amb literatura infantil i juvenil, que és doncs, una indicació, un suggeriment que fa l'editorial, però després hi ha la llibertat de cada lector d'escollir. Dius, mira, això em ve de gust de llegir-ho, no?
Avui parlem amb la Maria Carme Roca d'aquesta novel·la, Tutankamon, el descobriment de la tomba, publicada per Barcanova, i que ja fa, m'imagino, força temps que devies escriure, perquè ja ho sabem que primer s'escriu la història i després aquesta va cap als editors, es planteja la publicació i acaba sent un llibre que trobem a les llibreries, com és el cas d'ara, que podem trobar-lo a les llibreries. Amb això vull dir que has tingut temps suficient per posar-te en una altra idea per escriure. M'imagino que estàs treballant en alguna altra història.
Doncs sí. A veure, sempre... Mira, és la meva passió i quan acabo una història ja doncs en començo una altra. I el que és, bueno, no és curiós, vull dir, bueno, és una cosa que és habitual que passa, que de vegades històries que tu has escrit, novel·les que has escrit, després et surten abans que d'altres, perquè això també depèn una mica del criteri de la programació editorial, que diu, doncs mira, ara aquesta doncs, ens aniria més bé potser per l'any que ve, o al contrari, no? Doncs l'avancem una mica. Però sí, ara per exemple, doncs ara està a punt de sortir, qualsevol dia d'aquests, doncs ja m'imagino que la tindré a les mans, els dos primers títols d'una col·lecció per a petits, en aquest cas estem parlant de primers lectors, bueno, podria ser nens de 6, de 7 anys, i això ara és un projecte que em fa una particular il·lusió perquè bé, són uns llibres que dedico a la meva neta i el personatge, que és la fada Nina, doncs està inspirat en ella, no? I això, doncs, aquest és un llibre una mica especial, això, perquè em toca molt de prop.
I dius que està a punt de sortir, eh?
Està a punt de sortir. De fet, a veure, la previsió que surti és ara primers de març, i sí que m'ho ha publicat Baula, i a veure, ja friso per, per veure-ho, però sí, encara, suposo. Potser, no sé, és aquella... Els autors a vegades ens envien, doncs, ens envien algun exemplar perquè ja el anem veient i, mira, tant pot ser avui mateix com d'aquí una setmana. Però, bueno, sí, està a punt.
Nosaltres, doncs, també frisem per veure què ens surt d'aquesta col·lecció que tu ens comentaves. Ja per anar acabant, recordant que, de fet, avui hem estat parlant principalment de Tutankamon, el descobriment de la tomba, d'aquesta història, jo volia aprofitar per fer-te una pregunta de curiositat, perquè ja saps que hi ha aquest dilema del British Museum, que és qui té doncs la tomba, per si se li reclama que la retorni a Egipte, etc, etc. Tu de quina opinió ets? Creus que les restes arqueològiques han d'estar al lloc on s'originen o al lloc on les conserven?
A veure, és una pregunta molt interessant i alhora és com complicada. A veure... A mi, una cosa del que m'agradaria i l'altra és el que és possible, no? A mi m'agradaria que estigués allà d'on és. Ara, el que passa que en aquest cas, quan són... quan són troballes d'aquestes, que jo penso que són doncs, un patrimoni mundial, no? Que ja no és només que les tinguem nosaltres aquí o que les pugui tenir un determinat país, llavors les ha de tenir qui les pugui conservar millor. No? Qui en sàpiga, doncs, a veure, preservar-les millor, ja no per totes les generacions que puguin venir. Aquesta és... Llavors, aquí, clar, què diem? Què, a veure? És que... A Egipte com ho farà, no? Com ho... és complicat, oi? I també, a veure, sincerament, també desconec les possibilitats que pot tenir, en aquest cas, el govern egipci, no? Mm-hmm. Però, clar, però si no, en principi m'agradaria... A veure, jo crec que el mateix Tutankamon, doncs, li agradaria poder estar... I, bueno, i tot, totes les seves restes pogués estar, doncs, a la seva terra, que el va veure néixer.
Això per descomptat que sí. Mira, m'ha aprofitat per fer-te aquesta pregunta ja de curiositat per acabar l'entrevista d'avui. Mari Carme Roca, com sempre, agraïts per la teva participació en el programa i t'emplacem en properes ocasions.
Moltes gràcies, és un plaer, com sempre.
Adéu-siau.
Gràcies.